Què voldràs per dinar avui?
Cuina tradicional, com peus de porc a la brasa, cargols a la llauna o amb salsa, costelló de porc cuit a baixa temperatura amb fesols, arròs de muntanya, xai de ramat de la Vall d'en Bas a la brasa...
O potser un menú de dos plats o un plat combinat amb opcions saludables. Carns a la brasa, bufet d'amanides, pastes, arrossos... Sempre elaborats amb producte de productors del territori i de qualitat.
Sigui quina sigui la teva elecció, la trobaràs a Vicrec Solfa.
I si ho prefereixes, pots venir a recollir la comanda al restaurant o bé te la portem a casa o a la feina. Oferim servei a domicili migdia i vespre.
Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
Vicrec t'ofereix l'entrevista dels 5 minuts més.
Tot és a punt per la celebració aquest diumenge de les eleccions al Parlament de Catalunya. Què ens hi juguem? Quines són les opcions que tenim en aquest moment sobre la taula? Serveixen d'alguna cosa les campanyes electorals? Hi haurà pactes? Hi haurà govern? Són les grans preguntes que aquesta hora hi ha sobre l'aire i que volem comentar amb en Joan Urrea. Ell és politòleg, professor associat de la Universitat de Girona. Què tal, Joan? Com estàs? Benvingut, bon dia i bona hora de nou.
Hola, Joel, bon dia.
Joan, què ens hi juguem aquest proper cap de setmana, aquest proper diumenge?
Què ens hi juguem? Bona pregunta. Ostres, crec que ens juguem saber cap a on ha d'anar el procés independentista o no. Si tenim un nou guanyador d'unes eleccions autonòmiques en diferent en tres eleccions, pensem que venim d'unes eleccions que el 2017 va guanyar Ciutadans i, per tant, el 2021 les guanya el PSC i hem de veure si ara... Igualada en escons amb Esquerra Republicana i hem de veure si ara, com sembla que apunten totes les enquestes, el PSC guanyarà les eleccions amb vots en escons, però hem de veure quina majoria és possible de configurar al Parlament.
Tot apunta que el sector independentista haurà de pactar sí o sí. Hem vist moltes formacions independentistes apareguent al llarg d'aquesta campanya electoral. Tot això divideix el vot independentista? És a dir, li fa flac favor que hi hagi tantes candidatures que aixequin aquesta bandera?
Clar, això aquí hem de fer un exercici una mica de política ficció, perquè és veritat que hem d'entendre que tenim quatre circunscripcions i, per tant, que les eleccions, en realitat, al final hi ha quatre competicions, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, com a circumscripcions, i depèn, hauríem d'assumir que si les candidatures anessin unides, que tothom que vota als diferents partits independentistes votarien aquella única candidatura. Però l'exemple del 2015, per exemple, amb la candidatura de Junts pel Sí, ens diria que no, perquè el 2000, l'any anterior a les eleccions anteriors, Convergència i Unió tenia 50 escons, Esquerra Republicana 21, això són 71, i la candidatura de Junts pel Sí, que Esquerra i Convergència, o l'Espai Convergent, anaven plegats, van treure 62, per tant, van baixar. Hauríem d'intentar veure si d'alguna manera aquesta unitat independentista faria també que el vot independentista anés unit o si es fragmentaria en qualsevol altre tipus de candidatura o en un partit independentista que no anés en aquella llista única. Per tant, aquí hi ha molts factors en joc, hi ha molts factors al mig que ens podrien complicar l'exercici de dir si la fragmentació del vot perjudicaria una possible majoria en escons al Parlament.
El que està clar és que tothom haurà de pactar d'alguna o altra manera. Ens podríem veure abocats a unes segones eleccions, a una segona volta?
Això és un escenari interessant perquè Catalunya, malgrat tot, mai no hem tingut una repetició electoral a Catalunya. Sempre, després d'unes eleccions, hem aconseguit formar un govern. La legislatura més curta va ser la del 2010 al 2012 al capdavant d'Artur Mas. Tot apuntaria que els equilibris seran molt delicats i segurament ens veurem en uns dos mesos ben bons després de les eleccions fins al possible debat d'investidura de la persona candidata. Sembla que la cosa està encallada. Ara mateix les enquestes almenys diria que les majories són molt ajustades, que pot anar d'un parell d'escons per qualsevol dels blocs i, per tant, jo no descartaria ara mateix la necessitat o l'escenari en què no hi hagi una majoria d'investidura al Parlament i automàticament es dissolgui la legislatura i anem a una repetició electoral. Seria una primera vegada a Catalunya, però ara mateix jo crec que està bastant sobre la taula.
Fer un cordó sanitari a l'extrema dreta és una bona idea?
Depèn del cordó sanitari, depèn de la unitat dels partits que decideixin fer-lo. D'entrada semblaria que refusar els vots de l'extrema dreta per una investidura sembla bona idea, de fet s'ha signat en aquests termes, si els partits independentistes i també amb Comuns i PSC han signat un veto a fer cap mena de pacte tant amb Vox com amb Aliança Catalana, els resultats diumenge diran si aquesta mena de cordó sanitari, almenys aquí a Catalunya, funciona. No ens havíem vist en la tessitura d'haver de proposar-ne un, almenys no a nivell d'eleccions al Parlament, i el diumenge ho diran. Hi ha llocs d'Europa on han funcionat, per exemple, França és un exemple típic en els que el cordons sanitaris, és veritat que tenen un sistema diferent en segona volta les presidencials, però que porta Marine Le Pen porta passant a la segona volta les presidencials dues vegades consecutives i a la segona volta el vot s'ha concentrat bàsicament en Macron. Per tant, sí que és veritat que amb un model diferent ha funcionat, hauríem de veure en un sistema parlamentari com el nostre quin resultat ens dona.
Tenim un 30% d'indecisos. Això és molt?
Això és molt, sí, Déu-n'hi-do. Al final també venim d'un cicle electoral de molta mobilització. Pensem que les eleccions al Parlament de Catalunya tenien una participació històrica fins al 2012 d'entre el 55 i el 62-63%. I a partir d'aquí, el 2012 pugem un 65%, 2015 pugem gairebé en un 70%, 2017 arribem amb un 79%, i al final gent molt mobilitzada durant molt de temps pot portar a que segurament coses que en algun moment semblaven que estaven molt a prop d'aconseguir-se no s'han aconseguit, i ara molta gent es reafirmi, bueno, es pregunti si s'ha de reafirmar en el seu vot o si dubta, i si dubta en tot cas cap a quin partit o si s'ha d'abstenir. Definitivament l'elecció es decidirà per aquests indecisos i sobretot aquest 30% d'indecisos cap a on acaben anant, si es decanten per l'abstenció o si opten per un partit i per quin partit en concret. Però sí que és veritat que no és gens menyspreable una xifra tan elevada, que és el que en diuen els sondejos fins ara, d'indecisos en aquestes eleccions al Parlament.
Això és equiparable a un vot ocult, diguem-ne? Els indecisos són igual o són equiparables al vot ocult o són coses diferents?
Clar, un vot ocult són aquelles persones que tenen decidida la seva opció política, però que en sondejos, enquestes o parlant amb la família, amb la gent, amb els coneguts, pel que sigui, per les característiques que tingui la seva opció política, doncs prefereixen no dir-ho. Ens en donarem una sorpresa aquest diumenge? Jo no ho equipararia, jo crec que una indecisió, crec que almenys amb el marc també que venim de les eleccions generals i municipals, crec que hi ha hagut una abstenció molt elevada. Bueno, les xifres ens diuen que hi ha hagut una part d'indecisos que s'han quedat a casa, que no han votat. Hi ha partits que s'han vist perjudicats especialment per aquesta no visita a les urnes per un part de l'electorat, i és veritat que almenys dins de la vessant independentista hauríem de veure si hi ha un vot ocult, alguna opció que ara en un moment previ a l'elecció es prefereixi no fer pública aquesta opció política, però almenys d'entrada no haurien de ser la mateixa cosa, haurien de ser qüestions separades. Però és veritat que amb l'escenari, almenys des que votem en el marc o amb l'eix nacional molt fort, des del 2012, és veritat que és la primera vegada que semblaria que hi romp una altra força independentista amb possibilitats d'entrar al Parlament. Per tant, hauríem de veure com això també s'acaba desenvolupant aquest diumenge.
L'altre gran problema és l'abstenció, que de fet portem arrossegant-la des de ja fa, jo diria que dècades, no? I cada vegada ha anat a més. Aquesta abstenció juga a favor d'aquí i fins a quin cert punt contribueix a que, si em permets l'expressió, cada diputat sigui més barat?
És veritat que històricament una abstenció alta ha acabat beneficiant a les forces conservadores o a les forces de dreta, si se'n permet, perquè normalment aquestes forces tenen un tipus de votant consolidat i mobilitzat, que sempre vota. Les majories, per tant, d'esquerra històricament a Catalunya i Espanya han estat més costoses, en el sentit que tu dius, que han requerit una major participació i, per tant, també han requerit més vots per treure els escons a les diferents circunscripcions. A qui beneficia aquesta abstenció? Doncs, bueno, una abstenció alta fa que, evidentment, el número de vots vàlids, que al final és allò que ens interessa per repartir els escons, sigui menor i, per tant, cada escó, cada diputat, també costi menys. Històricament, l'abstenció alta ha beneficiat a la dreta i els partits conservadors a Catalunya i Espanya. Haurem de veure com es manté aquesta tendència a Catalunya. També és veritat que les eleccions catalanes, les darreres dues conteses electorals al Parlament de Catalunya, que són les del 2017 i les del 2021, són molt peculiars, perquè les eleccions del 2017 tenen lloc en el marc de l'aplicació de l'article 155 amb el govern de la Generalitat intervingut per l'Estat, i després del referèndum de l'1 d'octubre, i tenim una participació de gairebé el 80%, el 79,01%, mentre que les eleccions del 2021 es fan enmig de la pandèmia del Covid, en una d'aquestes onades en què revifava la malaltia, i per tant tenim, per contra, la participació més baixa de la història en unes eleccions al Parlament, a escassos 50-51% dels vots. Per tant, jo crec que aquestes eleccions de diumenge són interessants sobretot perquè ens permetran veure en quin percentatge d'abstencionisme ens trobem veritablement en una situació una mica més normalitzada en quant a pandèmia i hipermobilització. Per tant, veurem si tornem a allò que era normal a Catalunya amb una participació vora el 60%, si ens mantindrem per sobre el 70%, o si estarem menys a l'òrbita del 50-55% de les eleccions passades.
I això beneficiaria els nous partits que vulguin entrar?
En principi sí. En principi, una abstenció alta fa que cadascú costi menys, i com que en les quatre circunscripcions, si la llei electoral estableix que cada partit en cada circunscripció, per poder optar al repartiment d'escons, ha de treure un 3% dels vots vàlids, evidentment, a menys participació, també menys vots vàlids necessaris per treure un escó. Però també dependrà molt de com s'acabin decidint aquesta abstenció i el tipus de votant que s'abstingui. A priori sí, almenys amb els números a la mà i per com han anat les coses a Catalunya, una participació més moderada a beneficiar els partits petits perquè arriben amb més facilitat el 3% del vot a la circunscripció i per tant tenen més opcions d'entrar en aquesta fórmula matemàtica que implica el repartiment d'escons.
Joan Urrea, politòleg, professor associat de la Universitat de Girona, gràcies per acompanyar-nos als 5 minuts més. Tindrem temps d'analitzar el resultat de les properes eleccions, a veure quins escenaris ens deixa. Una abraçada, gràcies, bon dia.
Merci, Joel, una abraçada.
Vens de berenar el Bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combino'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Bicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa natural i d'Olot.